El ritual de l'abundància durava exactament 12 minuts i 36 segons i havia d'acabar coincidint amb el canvi d'any. Això ho tenia clar i ho tenia preparat, però hi havia altres dubtes. Era seguint el calendari georgià o el julià? Però era una profecia antiga, potser referia al calendari hebreu? Tot i que aquest ritual havia passat per diverses cultures, també. Potser referia al calendari islàmic o al xinès? Ja no parlem dels fusos horaris. A la mitjanit, hora local, de Greenwich, o a l'hora solar? Massa complicat. Millor anar de festa, sigui l'hora i l'any que sigui.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Aquesta és la setmana del retorn a la normalitat després de les festes de Nadal. Alguns han tingut vacances, altres no, però n'han patit les conseqüències. I ara toca tornar a arrencar. I com ens passa quan tornem de vacances d'estiu, hem de buscar al·licients perquè la pujada no sigui tan feixuga. Per molts, aquests al·licients es troben en una sala de cinema. Per això avui dedicarem bona part del programa a fer un repàs de les estrenes de pel·lícules de gènere fantàstic que arribaran a les sales més comercials la primera meitat d'aquest any. Ho farem de la mà d'un dels nostres experts en cinema, Marc Garau. També parlarem dels videojocs inspirats en les obres de Douglas Adams, l'autor de la Guia de l'Autoestopista Galàctic, amb en Carlos Climent i el seu Més enllà del paper. I acabarem escoltant les recomanacions literàries del Librerío de la Plata amb Cecília Picún i Ada Cruz. És el que donarà de si el 18è quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció. El 2020 arriba farcit d'estrenes, sobretot als cinemes comercials, i precisament comencem aquesta secció escoltant part del tràiler de la primera pel·lícula que s'ha d'estrenar, que ho ha de fer just el dia 10 de gener a les sales comercials. Marc Garau.
Hola, què tal? Com estem?
Benvingut de nou. La setmana passada parlant de Critters i aquesta fent un repàs a una llista bastant llarga de pel·lícules.
Sí, sembla que tindrem una primera meitat d'any interessant.
Home, jo ja, veient la llista, m'ha costat triar, eh? Si hagués de triar 4 o 5 pel·lícules, ho tindríem bastant difícil.
Sí, tenen molta pinta, eh?
Jo m'he endut una ensura i he llegit Underworld.
No, on, on?
No, Underwater. Bueno, no vull fer spoiler.
No us poseu nerviosos abans d'hora, que el Marc ve preparat amb tot de fulls escrits amb boli, eh? Perquè som d'aquesta generació, eh, Marc?
Y luego me dices a mí por lo del lápiz.
Sí, clar, això del llapis també encara és més retro. I jo crec que és alguna moda d'aquestes que teniu els millennials, no sé. Comencem parlant de la primera pel·lícula que s'estrenarà ara, abans de ficar més la pota i de posar nerviós a l'Iker ja només començar el programa. Llàstima que no és tele i no podeu veure les seves reaccions.
Fa cara de mime.
Exacte, totalment.
És que jo ja no dono per més, deixeu-me en pau.
Bé, doncs si no dones per més,
vinga,
anem
plaer.
A parlar
Apa,
de... El Faro, la primera pel·lícula d'aquesta llarga llista d'estrenes de la primera meitat de l'any. A veure, de què anirà? Perquè ens ha donat la sensació pel tràiler que és una pel·lícula de terror, no?
És una pel·lícula de terror i pel que he sentit en algun podcast i pel que llegeixes vindria a ser el que no va arribar a ser La pell freda. Vale, ens trobem en una illa, dos tios que arriben a un far, han de passar 4 setmanes abans de que arribi el relleu... I acaba sent un tour de force entre els dos actors i per mig hi ha llegendes marines i alguna sirena, crec, i aquí queda la cosa.
I granotots?
Sí, anava a dir, això és un plagi, no?
Bueno, sí, no sé si és un plagi.
Em sona que era en blanc i negre?
És en blanc i negre, és una pel·lícula complexa. Ha tingut bones crítiques, però complexa, blanc i negre, i a part el director és el tio de La bruja, amb lo qual...
El tio de La bruja.
Amb lo qual el ritme no crec que sigui gaire alt.
Del fons ja no hi anirà, que si no és trepidant ja està descartat.
No, per fer una migdiada em quedo a casa.
I trobem pel mig els actors Willem Dafoe i Robert Pattinson, que al final va començar amb Crepúsculo i Harry Potter, però s'ha començat a especialitzar en pel·lícules de gènere.
Se li donen bastant bé, eh?
I recordem que serà el proper Batman.
Ha decidit fer bon cine.
Per lo de Batman.
Guinyo, guinyo. Oi, el Willem Dafoe també...
Aquest ja és...
És un vell conegut, eh?
Que per papers així de locura i això ja té la cara, amb la qual cosa segur que dona bon resultat.
No ha de fer gran esforç, no?
No.
L'etiquetem, no? I li traduïm al programa, no? Perquè ho senti, eh? I així ens pugui donar la seva opinió sobre si té cara de full o no.
Maybe we can speak in English, en bilingüe.
If.
Between. Primera proposta, doncs, El Faro. No sé, Marc, si creus que els que ens va agradar La Bruja tenim números de que ens agradi aquesta.
Sí, sí, sí. Ja et dic, va passar per Sitges i la gent que l'ha vist en parla molt bé.
Si va passar per Sitges també ens dona una mínima garantia de que no serà tan comercial, no?
Exacte, sí, sí. Bueno, però aquest tio no fa pel·lis gaire comercials, amb la qual tampoc espera, si qui la vulgui veure, que espavili, perquè no crec que tingui gaire recorregut.
Si la foto en blanc i negre, comercial no ho va pensar, o?
No, això és veritat.
A part de Steven Spielberg, no crec que ningú s'atreveixi a fer una pel·li comercial en blanc i negre.
Bueno, Mad Max també van fer una còpia en blanc i negre i la de Logan també la van fer una còpia en blanc i negre.
Quines ganes.
Ja s'hi acabaron.
I aquí la notícia de que es van fer aquestes pel·lis en blanc i negre. Fins ara ningú se n'havia enterat de lo comercial.
I El Faro és... quan s'estrena?
El dia 10, no? Sí.
Sí, ja quan els oients estiguin escoltant aquest programa ja estaran comprant les entrades.
No feu les dues coses alhora. Va, comprar les entrades, sí, però no mirar la pel·li. Sí, sí.
Ara per internet és un moment, això, comprar entrades.
Sí, però no mirin la pel·li mentre escolten el programa.
O sí?
Bueno, és el seu problema.
Home, si és una pel·li amb tan poc tempo, no? Vull dir,
ens estem desviant del tema o...?
Sí, va,
sí, una mica.
Alguna cosa afegida al Faro?
No, no? Això ho fem.
Doncs anem a la segona pel·li que s'estrena el 17 de gener, que és Malasaña 32.
Hola.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
Ya verás qué felices vamos a ser aquí.
Sí, superfelices.
Amb la música, la música diu que molt feliços no sereu.
Hem d'haver vist les 31 d'abans o...?
No, 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 tranquil. Això em sembla que és el número d'un carrer.
Sí, hi ha teories i històries de... Sí.
És un barri, no, de Madrid, Malasaña?
Sí, Malasaña és un barri,
no
crec.
No és millor l'Iglésies?
No crec.
I era el 32, concretament.
No ho tinc clar. Home, el que està clar és que és una pel·lícula espanyola, que no hi ha doblatge pel mig, perquè el sentim...
No, i és la nova pel·lícula del conegut del programa Albert Pintó. Albert Pintó.
Ah,
molt bé. Un dels directors de Matar a Dios.
Ostres.
Doncs potser és bona pel·lícula.
A veure, comença per aquí, Marc.
Passem ara, clar, s'ha dedicat ara de la comèdia d'humor negre fantàstica, ha passat al terror.
El terror, terror.
Sí, una família que compren una del camp, que arriben a Madrid, compren una casa i la casa no ve sola.
Mm. Mira com mueble.
I tot pel mateix preu, no? O sigui,
exacte,
és una ganga.
Hombre, bueno, depèn, això ja ho veurem. Al final, ve a ser, recordo, veient el trailer, et recorda el curt aquell de Marta juega sola? Mm-hmm. Pues deu ser algú semblant.
Jo he vist un títol semblant, però no, per internet, amb altre tipus de pàgines.
Al fons!
Ja hi som! Això no pot ser.
Falta grave!
No, tothom ha pensat el mateix.
No. Perquè tots hem vist Marta juega sola i fa molt de yuyu i l'hem vist a Sitges.
Jo també
provem
la mateixa versió.
Bueno, va, ja
sisplau,
està.
Hi ha d'haver un efecte sonor per censurar aquest tipus de coses.
Malasaña 32.
Home, jo, sent de l'Albert Pintó, ja li dono un vot de confiança molt gran. Ja, sense saber molt més...
Sí, 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 ha pogut fer la pel·lícula i té bona pinta, ja veurem.
Qui hi ha entre el repartiment?
Així conegut, Javier Botet, que surt a totes les pel·lis de por del món mundial últimament.
Però fent de monstre o d'ell?
No ho sé, jo diria que de monstre, però ja ho veurem.
Només has vist el nom.
He vist el tràiler, no sé res més.
Doncs el tenim aquí mateix. No sé si tindrà... Vull dir, serà prou comercial perquè arribi a tots els cinemes?
Jo
perquè
Matar a
Dios va costar una miqueta.
Sí, però aquesta, al ser terror, simplement terror, i n'han fet força publicitat.
Bé. Doncs segona pel·lícula. Anem a la tercera, ja canviant completament de rol, de gènere i de perfil.
Comença bé. I see trees of green,
red roses too. Com que li costa una mica arrencar, donem la pista, no, de què és la pel·lícula.
Oh, sí, sí, la nova d'Iron Man, no?
De l'actor d'Iron Man.
Les aventures del doctor Dolittle. Mare de Déu, senyor, jo pensava que això estava enterrat i...
Bueno, anèssima versió. Això em sembla que cada X temps treuen a l'armari, agafen l'actor del moment, en aquest cas Robert Downey Jr., l'Iron Man, i fan una pel·li, suposo, per anar captant nens.
Encara que sigui el mateix argument.
No, no he dit res, encara.
Encara?
L'argument és el de sempre, un doctor que pot parlar amb els animals. i a partir d'aquí pues, totes les aventures que li passen amb els animals. Home, i no riguis al fons.
Almenys
ha sigut Riquel.
És que he escoltat no posis les mans a... Que, he escoltat que no posis les mans a de fons.
Ah, val.
I,
Home, està ben vestida, no, la pel·lícula? Vull dir, ja, ja han invertit diners aquí.
Sí, bueno, hi ha molts, a part de l'actor d'Iron Man, entre les veus dels animals, hi ha Emma Thompson, Rami Malek, que és el que va fer de Freddie Mercury, Antonio Banderas, vull dir, aquí han fotut pasta.
Molt bé, no?
El Robert Downey Jr. està a la producció o algo?
No ho sé, això.
Ho consultarem.
No.
Es va forrar amb els Vengadores.
Alfons, ho saps jo i ho saps tu, no ho comprovarem.
Li deixarem als oients que facin un Clar. Google quan escoltin el programa i
que ho busquin per internet.
Ens la recomanes pels adults també o només és per públic completament infantil?
Aquesta és per anar amb nens directament, suposo. No crec que sigui per atreure'ns a nosaltres.
Descartada, fuera.
Siguiente.
24 de gener, aquesta estrena, i després anem a una altra pel·lícula, Underwater.
Listen carefully. You are now 5,000 miles from land. Esto no suena debajo del agua, ¿eh? Ara.
Què hem d'esperar d'aquesta? Taurons?
Monstres...
Perdoneu, però el productor executiu Robert Downey Jr.
Ah, pues sí, mira. Bueno, va, ja està.
Estàs content, ja?
Sí.
Ho ha comprovat, és un bon no periodista.
Tornem a començar amb aquesta d'Underwater, no?
Underwater.
Sí. Això va d'una expedició submarina que està en una base sota l'aigua, pateix un terratrèmol, comença a inundar-se i han d'arribar a una estació petroliera que hi ha a prop de la base, per sota l'aigua, i mentre van per sota l'aigua... hi ha un monstre misteriós.
Ah, això podem creure que és un monstre estil Lovecraft o un monstre estil Godzilla?
Ja, mireu la pel·lícula.
Això em sona a videojoc, eh? Però
sí,
bueno, va.
Però no s'han fet videojocs amb monstres a l'aigua.
Sí.
No, però amb la temàtica que està dient, m'ha vingut un element que és com molt clar.
XCOM 2, Terraform the Deep.
No. Era Soma. Bueno, continuem.
Sí, el principal reclam de la pel·lícula és Kristen Stewart, que és l'actriu que feia de Bella a Crepúsculo.
I després de Robert Pattinson...
Ara també està fent un munt de pel·lícules, que ara ha estrenat Los Ángeles de Charlie.
Ah, sí, Ángeles de Charlie.
I quin perfil creus que va dirigir aquesta pel·lícula?
Home, jo crec que...
És més aventurilla.
Gent que t'ha agradat, Avis, Alien, que deu ser una barreja, això.
Avis i Alien, mola.
Sí. Després, a veure si està ben feta, és una bona, pot ser una bona opció.
Home, si ja tenim noms també destacats, no? Sempre vol dir que no és de baix pressupost.
Vaig veure el tràiler l'altre dia i em va cridar molt l'atenció.
31 de gener, en aquest cas, i el mateix dia que arriba als cinemes, Bliss. És una pel·lícula que ja ha passat per uns quants festivals. Nosaltres l'hem pogut veure a Molins, per exemple, i que, com diu el seu títol, és droga dura. O sigui, anem a parlar de drogues i de psicodèlia, no?
Sí, no en parlaré gaire perquè ja, exacte, vam parlar de Sitges i Molins. La venen com la Mandy d'aquest passat 2019.
S'assemblen molt, realment, eh? A mi em va agradar molt més aquesta que Mandy, però s'assemblen molt.
I això és una noia que per completar la seva hora mestra es droga i a partir d'aquí entra una espiral de sexe, assassinats, drogues.
Totalment.
Ja em sembla brutal. Continua, sisplau.
Ja està, si no ja vam parlar d'aquesta pel·lícula, n'hem parlat.
Jo només puc dir que em sorprèn molt que arribi a les sales comercials. Perquè no és una, jo crec que és una pel·lícula que imagina't que per casualitat els meus pares diguessin anem a veure aquesta, és que els agafa un patatús, eh? Sí, i si no saps què vas a veure, realment...
I és d'aquestes que les has de tenir controlades i anar quan l'estrenen perquè no tampoc deu tenir molt recorregut.
Tampoc tindrà molt, oi? I anirà a sales molt específiques, suposo. En canvi, la següent pel·lícula que parlarem sembla que no tindrà una bastant limitat.
¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo.
Estem parlant d'Aves de Presa i la... Fabulosa emancipació de Harley Quinn.
Aquí posa fantabulosa.
Fantabulosa.
Sí, això són les traduccions que fan aquí. Fantabulosa. En anglès és Birds of Prey i punto. I punto.
La fantabulosa.
Sembla que Aves de Presa no...
Però
no,
no? D'aquí a Harley Quinn...
Això li preguntes al tio que ha fet la traducció de la pel·lícula.
La Harley Quinn és la...
Sí, sí, és la continuació. Bueno, vindria a ser una mena de continuació de... d'Esquadrón Suïcida, perquè l'actriu que més va triomfar el personatge va ser el de Harley Quinn i li han dedicat una pel·lícula ara.
Evidentment.
Pues jo crec que ho feia millor Will Smith. Però no era un personatge gaire important.
No.
La peli no era
De què va en aquest cas?
Bueno, ella s'acaba de separar del Joker i s'uneix a altres tres heroïnes per ajudar una nena a escapar del...
Com?
Heroïnes?
Buena?
Heroïna, sí, per escapar, ajudar una nena per escapar d'un capo del crim.
Mm-hmm.
No. No, me niego.
Bueno, pot
Harley
ser...
Quinn està enferma de la cabeza i mata gente.
Bueno, i què? No pot ajudar algú a regançar un altre?
No, no pot compensar aquí... la seva bogeria fent alguna cosa bona?
Aquí no hi ha fraternitat que valga.
Un dia haurem d'obrir aquest debat.
Aquí es mata per sempre.
Avui no tenim la capacitat d'obrir aquest meló, però...
Doncs continuem, va.
El públic, a veure...
Públic, tot, està dirigida a tots els públics, segur que no s'atindrà gaire violència perquè arribi a més gent.
Bé, ja no hi aniré.
Comercial, a saco.
Sí. 7 de febrer, si la
Princesa
volem veure. I una altra pel·lícula que abans parlaves de videojocs, doncs arriba una pel·lícula de videojocs completament.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué.
Más guapo que Paqué, clar que sí.
Mira, la moguda que va haver quan van presentar el Sonic per Twitter va ser... ¿Puedo qué mierda es esto?
El primer tràiler.
Uau, sí, sí, qué sí. Bueno.
Tot i que per darrere sempre s'ha dit que va ser una estratègia de màrqueting per fer publicitat de la pel·lícula.
Sí, no. Sí, perquè després es va fer una correcció, no?
Sí, sí. Diuen que van treballar i van fer una correcció perquè s'assemblés al del videojoc. Amb la qual dius, home, no sé. Jo crec en aquesta teoria, també, de l'engany, de l'enginy publicitari.
Segurament, perquè si no invertiries tants diners després en arreglar-ho.
En respecte al món dels videojocs, sempre estan fent mogudes d'aquestes.
El que jo no sé és
com
vens, o sigui, com converteixes un personatge de videojoc en una pel·lícula, o sigui, quin és l'argument de
L'argument pel que se sap del tràiler, això és el Sonic que arriba a la nostra dimensió... I llavors hi ha un científic boig, que és el doctor Robotnik, que és el Jim Carrey, que vol utilitzar el seu poder per dominar el món.
Jim Carrey encara està al mercat?
Sí, però bueno, ara jo crec ja que deu agafar papers... El que pot, ja deu agafar el que pot, ara.
De dolent a Sonic, o sigui, imagina't.
La següent, Sharknado.
Sonic, com a tauró.
Que el dia 14 de febrer, per tant, el dia dels enamorats, enganyeu a la vostra parella per anar a veure Sonic.
Enganyeu. Molts problemes aquell dia.
Per pròpia voluntat no hi anirà, això ja t'ho dic jo.
Depèn, però, si és una gamer, què passa?
Bueno,
o si és un gamer.
O si és un gamer, exacte.
Jo és que sóc més de Mario, eh?
Tot depèn de si és l'època Sega.
Que una pel·lícula del Mario no l'aniria a veure ni borratxa.
És que l'única que vam fer va ser horrorosa.
A mi em va agradar, però era molt jove.
Van fer una pel·li de Mario?
Sí. Potser t'havies
trucat. Con las citas de Mario.
Va veure Bliss i després Mario. Llavors li va semblar de puta mare.
Ara que ho estic mirant, hi han tres títols pel 14 de febrer.
Sí, un altre és La Isla de la Fantasia.
Welcome to Fantasy Island. Life could
be a dream. A place where anything is possible.
You will not be disappointed.
I'll agree.
Tot i que, que comença així, té pinta de pel·li de ciència-ficció guai, no? O sigui...
Bueno, és ciència-ficció terror.
Sona a...
Alien?
Mundo Feliz.
No. Això és una adaptació d'una sèrie dels 70. Doncs un home posseix una isla que és un resort tropical superxulo i la gent que va allà se li fan realitat els somnis. Però al final resulta que els somnis acabaran sent malsons.
Això és com la mà del mono, no? I els desitjos tots tenen trampa, no?
Clar.
No, a mi la veritat és que em crida molt l'atenció,
El principal reclam d'això és la producció.
No, la pel·lícula.
La pel·lícula, la productora és Blumhouse, que la deveu conèixer ara mateix és perquè el tio que la porta s'està fent d'or, perquè és un tio que fa pel·lícules molt barates i aconsegueix molt rendiment, com Insidious, Déjame Salir,
Olé.
Nosotros...
Ah.
tot el que agafa ara mateix ho està fent d'or, aquest home.
Home, doncs ja m'estàs donant més garanties encara,
sí,
d'aquesta pel·lícula.
Sí, perquè sembla ara últimament que aposta i les pel·lis que aposta sempre són bones.
Home, jo no vull dir res, però entre Sonic i aquesta, em quedo ai, aquesta,
jo també,
eh?
Jo canvi, eh?
Bueno, les dues, no.
No, però tu clar, no si hem de triar el dia 14 de febrer quin anem, a la Isla de la Fantasia. I hi ha una bueno. tercera, hi ha una tercera que s'estrena el mateix dia, que és Don't Let Go. You're not gonna die. I'm
not gonna let that happen. Segona producció el mateix dia de Blumhouse, eh?
Ah, és també de... Compte.
De què va?
Això és un poli que en un dia li maten el seu germà, la neboda, i al cap d'un temps rep una trucada de la seva neboda, que se suposava que estava morta, i resulta que és com si estiguessin en dimensions paral·leles, la neboda està viva i ella ha d'ajudar a resoldre el crim i a que no la matin. Que vindria a ser com un Frequency o Detrás de la Tormenta, el que passa que aquest cop l'interval de temps és molt més curt.
Home, Frequency és un peliculón, sí. I Detrás de la Tormenta una versió diferent però també molt sí. bona, molt recomanables. Mm. O sigui, bon punt de partida, eh?
Sí,
posant...
també recorda mirant el tren una mica la pel·li de Déjà Vu, el que passa que aquí més que viatges en el temps és això, com una dimensió paral·lela.
Mm-hmm. Bé, pinta bé. Ara, sí. ara ja tinc un dilema, a veure a quina pel·lícula triar, eh? Sonic descartada.
Doncs jo aniria a Don't Let Go, potser.
Karen, la Isla
jo no aniria perquè estaré sola a
la
cine.
No sé,
cine.
Don't Let Go també
tot
pinta bé.
Parelles, eh? Sí.
Jo som molt fan de Frequency.
Mirarem els trailers i la que duri menys.
I si no, fem dues sessions. Comencem dureta i després la següent. Exacte. I ja està, tot el mateix dia.
Amb una parella diferent.
Amb quin dia cau? Hòstia.
Només en tinc una, no sé.
Perquè vols.
Cau? Quin dia cau? No ho sé.
Suposo
no
que serà divendres, com gairebé.
Sí, les estrenes solen ser divendres, oi?
Sí, és divendres.
Anem ja cap al dia 28 de febrer, quan s'estrena El Hombre Invisible.
Como abogado a cargo del patrimonio de Adrian... Debo leeros una declaración suya.
Soy invisible.
No, la pregunta és com anar a veure l'home invisible?
Bueno,
doncs en el tràiler hi ha escenes molt ben
sí,
trobades,
aquí
eh?
Aquí fem el triplet amb Blumhouse, eh?
També?
Sí.
Un altre?
Però... I veient el tràiler, això és una versió una mica més angoixant de l'home invisible.
A mi saps a què em va recordar veient el tràiler? A L'Hombre Sin Sombra.
Sí, però jo segueixo pensant que aquesta, sí. A part de que l'actriu és tan expressiva que segur que enganxarà i et farà sentir l'angoixa que passa a ella, l'argument està molt ben trobat. És una noia que acaba heretant uns diners d'un ex seu que la maltractava i li diuen que per agafar aquests diners ha de demostrar que està sana mentalment. I ella llavors li comencen a passar coses que li fan creure que la seva parella està viva i és invisible, la seva exparella.
I no sabem si és així o no.
No sabem si és així o no.
Sí, juga tota la pel·lícula a veure si ella està boja.
Clar, gràcia,
o no.
La gràcia és que demostri que està sana mentalment.
Sí que ha de demostrar que la seva parella és invisible.
Sí. O no. O tu calles. No, no, que...
Tot molt bé, tot correcte,
bueno,
eh? Vinga, dame la pasta.
Vinga, calla.
Home, també és un bon punt de partida. Sí. L'únic que, clar, a vegades penses, quan s'han fet tantes pel·lícules no, del mateix ítem, dius, o la fas molt ben feta o és más de lo mismo.
Clar, però és el tenir l'home aquest al darrere a mi em genera confiança.
L'home aquest, l'home invisible. M'ha agradat tenir homes invisibles al darrere, eh?
Dubte bon. Existencial. La següent també és de...
No,
vale.
Ja està, ja no n'hi ha més.
Doncs
anem a la següent, cuerdes.
Bueno, vamos allá.
Venga,
tendrías que comer más, ¿eh? Porque con lo viejo que estoy...
Bueno, ya, pero aquí estoy.
Ya sabemos que es española, que no hay doblaje, ¿no?
Si no, sería bondage, o no te reservaré. Bondage.
No. Alfons, tio, no deixa passar.
Ets molt passat, eh?
Avui el nivell de perversió està superant tots els límits.
Es nota
eh?
Que ve de vacances, eh?
Sí, sí.
S'estrena el mateix...
És d'aquells que ha fet vacances, sí.
Sí, s'estrena el mateix dia que l'anterior, sí. L'Hombre Invisible.
Sí, ens explica la història d'una nena que es queda tetraplègica i necessita un gos perquè l'ajudi a fer les coses de casa, fins un dia que que el gos aquest agafa una estranya malaltia i llavors passa de ser el seu ajudant a ser el seu enemic.
aquest silenci d'atenció de dir, però què és? O sigui,
clar, és que m'acabo d'imaginar una nena tetraplègica fugint d'un gos.
Intentant, clar, va amb cadira de rodes, clar, la gràcia de la pel·lícula és ella en cadira de rodes un sol escenari.
Sort que els oients no poden veure
sí, clar,
que esteu
no
fent ara.
Més.
Bueno, aquí estava imitant
que no va veure una cadira de rodes anant molt ràpid.
L'angoixa de veure sort. Que ella poc pot fer realment, amb la qual
cosa... Per tant, és terror, eh? No és comèdia,
no.
Encara que ho pugui semblar.
No és comèdia?
Encara que s'ho prenguin com a comèdia, no ho és.
No ho és terror, eh? Mm-hmm. I qui hi ha al darrere d'aquesta pel·lícula?
No són noms coneguts.
No?
No.
Pues és una òpera prima, potser?
Crec que no.
Al fons.
No sé, anem curts de temps, com sempre.
Val, doncs anem ja cap al març. El 6 de març, que s'estrena... Com es pronuncia això? Onward?
Onward.
Sí. Onward. In times of old, the world was full of wonder
and magic. Bonic. Nova producció de Pixar, amb la qual garantia d'èxit.
Ah, Pixar, ja està.
Garantia d'èxit. És un món... En teoria seria un món màgic sense màgia, on dos elfs que són orfes de pare descobreixen un missatge que els deixa el pare i una vareta màgica... I han de trobar màgia en el món de manera que així puguin recuperar el missatge que els hi vol enviar, que els hi va deixar el seu pare.
Això no és un argument de Desencanto?
Just anava a dir el mateix.
No he vist la sèrie, no ho sé.
Ostres,
no
és veritat.
És molt Desencanto, eh?
Sí.
Sí, sí.
Pixar, què tal? Què tal los abogados?
Home...
A més, tampoc, llavors, ara mateix, com que...
Podríem dir que ha aprofitat el tirón de l'èxit, no? Potser.
No ho sabem, això.
No.
A veure, els noms que hi ha darrere, les veus de Tom Holland, que és l'Spider-Man, Chris Pratt, que és el líder de Guardianes de la Galàxia... Mm. Com sempre, molts diners darrere.
El que passa que si estem parlant de veus, aquí ja no ens arriben.
No,
però bueno, clar, aquí ja depèn
aquí
de si t'agrada...
Aquí seria si estigués viu Constantino Romero, no?
Aquí ja depèn de si t'agrada veure-les en versió original o no.
Bueno, una cosa és agradar i l'altra és als cines que t'ofereixin una versió original amb una pel·lícula d'animació, que és pràcticament impossible.
Bueno, igualment solen ser bastant ben fetes les traduccions.
Sí,
si no agafen el famós de torn, sí.
Ai, bueno. Va, continuem. Onward.
Val, doncs això serà el 6 de març i el 13 arriba Bloodshot.
And initiate
sequence. Comèdia d'acció per Vin Diesel, així que ja sabeu el que ens trobarem.
Ostres!
Oh. És...
Vin Diesel, el caparso del Salvador Soldado Ryan.
Eh?
Com?
Salvador Soldado Ryan.
No?
Sí, el caparso.
¿Cómo?
Sí, és igual.
Continuem.
Bueno. Continuem.
És un home que mor i el retorna a la vida via nanotecnologia per transformar-lo en una superarma.
Hòstia, que típico.
Intenten esborrar-li els records, però ell va recordant i intenta recuperar la memòria.
Ja fa un poli també, perquè ja seria Robocop, això.
No.
Però clar, comentes que és una comèdia, però és una comèdia...
No, comèdia no, pel·lícula d'acció.
Ah, pel·lícula d'acció. Havia entès que era
una
comèdia d'acció.
Ai, però si és el de Riddick.
Exacte, Vin Diesel i...
Vale. No. Ràpido i Furioso no. Ràpido i Furioso.
I surt Salvador Ryan, també.
Ni idea, no l'he vist.
Bueno,
sí, l'he vista, però no recordo.
Cotxes que exploten i coses així,
perfil,
no?
Perfil tiros. Mm. Molts trets.
Home, el nom ja ens dona una pista, no?
Mm. Vin Diesel.
Per mi, descartat. Això és el 13 de març. I, per fi, una pel·lícula de terror de les que m'agraden a mi, Un lugar tranquilo, parte 2.
¿Qué me dices?
Doncs això sembla, que torna el dia 20 de març... Jo no sabia que tindria segona part.
Bueno, ara que ho penso, el trailer no deu ser molt radiofònic.
I el sentim. les interfàncies de la ràdio i algun so d'aquests dels extraterrestres.
Sí, ja sabem,
però quina meravella.
Ja sabem que la primera part va ser molt resultona, va tenir molt èxit i suposo que per això han fet segona part, que anava de que en el món apareixen uns bitxos que reaccionen al so i clar, tota la pel·li és en silenci, amb la qual és fàcil espantar-te només pujant el som. Però, a part d'això, l'argument estava bé.
Mm.
I la
sí, era original. Sí, estava molt ben portat.
I aquesta segona part comença on acaba la primera. Es poden dir, ho sento, ja fa molt de temps, farem algun spoiler.
Sí.
La família sense el pare i amb el bebè i buscant un lloc, estan intentant buscar un lloc
això
on creu...
Això ha sigut una mica d'espoiler, però bueno.
Ja ho he dit.
Ja fa un any o dos que...
És igual, no escoltava.
I la família el que intenta és arribar a un lloc on creuen que hi ha gent que està defensant-se i vivint tranquil·la contra els monstres.
Bé, potser vindria a ser... Es va fer aquella altra pel·lícula... que bevia una mica d'un lugar tranquilo, que era els que no hi havien de veure, no? Que també acabava d'una manera així. Jo crec que es retroalimentaran. No, és que ara no recordo com es deia la pel·lícula.
Ah, vale, de la Sandra Bullock.
Exacte, de la Sandra Bullock.
De Netflix.
Sí. Ah, ja sé quina. Ja sé quina
doncs
dius.
Crec que igual, no? La pel·li de la Sandra Bullock acaba que troben un lloc on viuen i tal, no? Igual en un lugar tranquilo.
Suposo.
També acaben a...
Imagines, les dues partes del continente.
Ay, qué bonito.
Bueno, aquí no pasaba esto. Uau, pues aquí nosotros...
No, no ho veig. Perquè no, clar, no poden parlar, llavors clar. La cosa... Allà amb una pissarra escrivint, no? Bé, és igual, no,
ja està, ja.
No entrarem... Però sí que li tinc ganes a aquesta pel·lícula, La veritat és que ve molt de gust. I del terror a un altre matxambro estrany, no? Gretel and Hansel.
I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel.
Tampoc ens entretindrem gaire amb aquesta pel·lícula, és una altra versió del conte més fosca. Els dos germans escapen del seu padrastre, pel bosc troben gent que intenta prendre'ls el pèl i fins que els acaben enviant a una casa on troben a una dona que els ajuda, els hi dona de menjar i ja tots coneixem la resta.
No, tots hem vist el capítol del Simpsons. Sí.
Normalment no és Hansel i Gretel?
Sí.
Sí, però mira...
Penso que el rotllo aquest feminista, no?
Vale.
I que és més coneguda l'actriu que fa de nena que el que fa de nen, que és,
ah,
la,
sí?
Que és la que surt la pèl roja del It capítol 1.
Ah... Però ja té una edat, no? Serem un Gretel i Hansel quinceañero?
Bueno, sí, serà així, segur.
Les sèries que suposadament són adolescents.
Exacte.
Són de 26
la
anys.
La Elsa Pataki al salir de classe.
No ja, sisplau. No sé com he acabat parlant de... En fi, el 17 de març s'estrena aquest Gretel i Hansel
i
després
dia...
anem al mateix dia a Otra Vuelta de Tuerca.
Jeez, your friends must love it here.
I have no friends.
You have no friends?
Yep.
Well, you have one now.
Bé, que sembla que aquí, en el nostre país, es podria acabar traduint com presències del mal.
Sí, no queda clar si utilitzaran el nom...
Presències del mal.
No queda clar si utilitzaran el nom de la novel·la o canviaran el nom, però està basat en la novel·la, que és una família, un home que contracta una jove perquè es faci càrrec dels seus nebots... I a la casa, pues, sempre casa encantada, hi haurà secrets i no tot és el que sembla.
Però pinta bastant bé, no?
Sí, i ara més està de moda aquesta novel·la perquè la segona part de la segona temporada de la sèrie de Netflix, La Maldición de Hill House, també agafarà aquesta novel·la com a punt de partida.
Està bé que la primera temporada sigui d'una novel·la i la segona una altra, però que vagin a la mateixa línia, no? Perquè ja, al final hi ha molts textos que veuen del mateix.
Sí, suposo que serà la gràcia de la sèrie, no? Fan cases encantades.
El que no sé és si podem veure la pel·lícula i després ens farà malbé la sèrie o...
A veure, en teoria la sèrie, la primera temporada, tampoc és que fos super fidel al llibre.
No, gens.
Amb la qual...
Que vaig veure la sèrie i després vaig llegir el llibre i no té res a veure. Però bé... Poden inspirar-se, no? Mm. Després, el 24 d'abril, s'estrena Antebellum.
¿Está ahí?
No.
¿Hay alguien con usted?
No hay nadie.
Estoy yo.
¿Puede dirigirse a un lugar?
Aquí ens trobarem una escriptora d'èxit que queda atrapada en una realitat paral·lela i haurà de trobar la manera d'escapar.
Mm? Realitat paral·lela estil Insidious o...?
Pel que es veu al tràiler sembla com tot a la vegada, que no, ella no té clar si està en el seu món o en el món paral·lel.
Perdona, que m'he caigut al meu llibre. Vull sortir.
Alicia en el País de les Meravelles?
Però en la seva història. Ui.
Home, a mi quan he vist el tràiler la veritat és que m'ha semblat interessant, que té el seu ganxo, no?
Mm. Sí, sí. A més, clar, en el tràiler veus una noia de color a l'època de l'esclavitud. A saber què pot passar.
Noms coneguts?
No.
No?
No. Pues la següent.
Doncs la següent és Viuda Negra.
Antes no tenia nada.
Claro, eres viuda.
Y conseguí este trabajo.
No es viuda.
Primera pel·lícula de la fase 4 de Marvel. Que tothom diu que baixarà de qualitat perquè encara no se sap cap on anirà, perquè no hi ha grans pel·lis de dir una mena de Vengadores, sinó que semblen pel·lícules sueltes de moment, tret de la continuació de Spider-Man, no hi ha cap superheroi d'aquests coneguts, i que ens explicarà els orígens del personatge de la Scarlett Johansson.
Ah, bé.
Està bé que la reivindiquin una mica, la pobra personatge. Anava a fer un spoiler de Vingadores Endgame.
A mi sempre m'ha agradat,
Sí, a mi també.
La personatge aquesta. Però, clar, la planten al costat de
clar,
Thor,
aquesta no té poders.
Iron Man i rollo...
Clar, és que l'ojo d'Alcón...
Hola, té una pistola.
No, també té una espècie de teixa.
Ojo d'Alcón tindrà la seva sèrie a Disney Plus.
És que l'única utilitat...
Ojo d'Alcón és el millor Vengador. Ho demostren els números. Que no ho diré perquè faria spoiler, però bueno.
Ah, vale. Vale.
Ajà.
No, ja està. Bueno. Que ara... Jo què anava a dir?
Que passem al següent?
Que s'estrena el 30 d'abril i després ja ens anem al 8 de maig quan arriba Brahms The Boy 2.
You will be able to speak to your son. But no matter what you
la primera
do,
de Boy a mi em va encantar, la vaig agafar de casualitat un dia qualsevol i em va sorprendre molt positivament.
Jo vaig tenir la sort de poder-la veure al Fenòmena, que la van publicitar com una gran peli de terror i realment és així, una família que arribava a una casa, contractaven una nani per cuidar un nino.
Sí, sí, un nino com de porcellana, no?
I començaven
així,
a passar coses. Sí.
Com els que tinc jo a casa?
Més gran.
I
en,
en aquesta segona part és una família que arriba a la mateixa casa uns anys després sense saber tot el que havia passat i el noi, el nen de la família es fa amic d'un ninot en forma humana.
Clar, la cosa és que...
Serà difícil millorar la primera.
I a més que la primera acaba d'una manera com molt, molt òbvia, no?
Sí.
I serà difícil també fer una història que et pugui sorprendre quan ja saps com acaba la primera.
Ja veurem com.
No farem spoilers.
Ja veurem si ho aconsegueixen i com ho aconsegueixen el 8 de maig.
Bé, doncs ens ho apuntarem. Ja anem encara a la recta final. Ens queden només dues pel·lícules d'aquesta primera meitat de l'any i anem a Artemis Fowl.
I want you, boy.
Mira que bé.
Banda sonora puta mare, ja, de moment.
Sí, sí.
Això, aquesta pel·lícula està basada en un llibre d'una saga que va aprofitar l'èxit de Harry Potter. És posterior a Harry Potter. Ens trobem el protagonista, que és un jove criminal irlandès molt intel·ligent que intenta raptar una fada per pagar el rescat del seu pare. I un cop ho aconsegueix, li comencen a passar coses i ha de lluitar contra una malèfica fada.
Home, és que aquí se li acut. Que no li havien dit que les fades no se les ha de tocar.
Clar, i ell comença, al principi creu poc en la màgia i conforme van passant coses i va fent més creient.
Mm-hmm. Quin gènere diries que és?
Això és pels amants de Harry Potter, realment. Ja et dic, les novel·les són del mateix estil.
Bé, per si tenia algun punt així més de terror o...
No, 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 és fantasia.
Fantasia
i tirant juvenil.
Mm. Tu l'has llegit, Iker?
Ni idea.
Val. No. Que t'he vist com molt convençut i dic, potser coneix la saga, no sé.
No, no, que ho vull leer.
Val, val. Doncs anem a l'última estrena d'aquesta primera meitat de l'any, que és Wonder Woman 1984.
Welcome to the future. És la guerra d'Iran-Iraq?
No, no.
Saps el que passa? M'he imaginat a Wonder Woman en pleno de la movida.
I amb ombreres.
Però...
Cabell crespat.
Ja, ja.
Hòstia, l'imatge de la Gal Gadot amb el cabell crespat i ombrera.
Bueno, estaria guapa igual, eh?
Sí, no li faríem un fàstic, li diríem.
Sí, continuació de la saga Wonder Woman, aprofitant la mateixa fórmula de l'èxit, mateixos actors, el que els traslladen en comptes d'estar ambientats a la Primera Guerra Mundial, ara han passat a l'any 1984, on ella hi ha dos dolents i ella els haurà de vèncer.
Mm-hmm. Bé.
Sí, per amants de pel·lícules de superherois i els que els hi va agradar la primera, doncs pues que mirin aquesta.
No.
Chernobyl o el 84 va ser?
No. Si continuen amb aquests salts, tindran que inventar-se...
Bueno, ella no envelleix. El nòvio és el que envelleix.
Hasta que la muerte me separe.
Com a Capità Amèrica.
Tal qual. És una pel·lícula apta per gent que no haguem vist la resta, no?
Suposo que sí.
Sí, bueno, suposo que realment, com a molt hauràs d'haver vist l'anterior, perquè ja repeteixen personatges. Però tota la resta de DC que estan interconnectades...
Però han passat 70 anys des de l'altre.
Sí,
els personatges que repeteixin van amb Bueno, que
igualment, això, o... la resta de pel·lícules, la resta de pel·lícules de DC estan ambientades més en l'actualitat, amb la qual suposo que aquesta,
clar, no toca
les
res.
Pot saltar. Mm-hmm.
Molt bé, doncs hem fet el repàs de les pel·lícules del gènere fantàstic que s'estrenaran des d'ara i fins al juny. Moltes gràcies, Marc, per acostar-nos a aquest repàs.
De res.
I ja anirem trobant-nos a veure quines hem vist i quines hem deixat de veure.
No, anirem fent la llista.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Més enllà del paper.
Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Bona nit.
Avui ens vens disposats a parlar dels videojocs que s'han basat en l'obra de Douglas Adams, que per qui no el conegui és el flamant autor de La guia de l'autostopista galàctico.
Sí, correcto. Realmente se hizo un juego basado en su obra, pero colaboró en dos.
Però amb tota la seva obra o només en aquest llibre?
Primero sí que está basado en eso, autopista del... bueno, de La guia de l'autostopista galáctico. Y hizo otros dos juegos que hizo el guión.
Ajá.
Incluso ya veremos que hay un pequeño giro en el tercer juego que te quedas un poco bueno. Una cosa un poco rara.
Todo antes de la peli, ¿no?
Sí, es del 84 el juego.
Ostras.
Ya novela, no sé cuándo será, pero debe ser un poco antes, ¿no? Es que ahora no recuerdo cuándo es la novela.
Por aquellas datas, ¿no? También.
Sí, de 80.
Pobre, ¿no? Wonder Woman jugando a aquel joc.
No sé.
Bueno, de Douglas Adams, pues decir que básicamente se conoce por eso, ¿no? Por la guía del autopista galáctico. Y bueno, lo más famoso es que se hace cada año de la toalla, basado en esta novela. Que bueno, que ha ido a la novela sabe por qué es.
És una gran novel·la i de fet, el Quimèric va estar a punt de tenir un nom en referència a aquesta novel·la. Per tant, li tenim estima.
Bueno, pues el primer videojuego es Hitchhiker Guide to the Galaxy, o sea, la guía del autopista galáctico en inglés. Creado por Infocom en el 84 para PS2, Macintosh, Commodore 64, PC, Amiga, Atari 8-bits y Atari ST, que es lo de la época.
Ya unido, ¿no?
Sí, la época ya lo hacían. Como era de texto, decían, lo hacemos para todas las plataformas, como solo texto lo podemos hacer rápido.
Ajá.
Y lo hacían ya. Y bueno, básicamente el argumento es el mismo, ¿no? Arthur Dent se despierta un día y se encuentra que su casa está siendo destruida por un equipo de construcción, porque dice, aquí te pasa una autopista y te aguantas y ves tú ahí en medio. El tío dice, ¿qué pasa? Pero no sé cuánto.
Es buenísima que lo sé, ¿no?
Y ese pobre hombre se tira de los pelos, viene su amigo.
Lo típico.
For Prefect, que dice, oye, vámonos de la Tierra. Dice, ¿pero qué dices tú? Pues resulta que Ford es un extraterrestre con aspecto humano, con disfrazado de humano. Dice, oye, vámonos, que van a destruir la Tierra para hacer una autopista galáctica. Y te quedas, ¿cómo? Te quedas por hombre.
Sí, sí, el mateix símil de la casa ho veiem en l'espai, que la Terra està enmig de l'autopista, ¿no?
Sí, pues a partir de este momento, Arthur Dent se va a enverse una loca aventura por la galaxia, que, bueno, que le pasarán cosas como ser condenados a escuchar poesía, descubrir el sentido de la vida, hasta puede decir.
Sí.
Y afortunadamente Arthur tiene una poderosa arma, la guía de autopista galáctico, que realmente es la excusa que tiene el libro para explicar todo el universo, digamos, de aquella manera, para que digas que está bien el autor para mí, porque está explicando todo.
Es la Wikipedia, la guía.
Sí, sí, realmente sí.
Però, clar, el videojoc en què consisteix?
És el mismo, passa que no és...
Amb fer autopistes.
No, és... no, clar, dic, quin no, és el teu paper, depressius. No?
Tu eres Arthur Dent. Entonces, és una versió libre de la novel·la, bàsicament conserva els mismos aspectos, però té coses que s'inventen. Cosa que s'agradeció, perquè esto juego pasaba mucho en la época, por ejemplo, como hablamos en los primeros en Mundo Disco, que exactamente la novel·la, dices, hombre, yo he leído la novel·la, sé cómo pasarme el juego.
Clar.
Aquí coge la idea...
Per això et deia que quin és el paper que hem de fer,
tu,
no? Perquè...
Lo mismo, Arthur Dent haciendo aventuras, es lo mismo. O sea...
Robots depressius, poesia bogoniana...
Sí.
Exacte.
Lo curioso de este juego es que tenía un número determinado de turnos para acabarlo, cosa que no era normal, las aventuras de texto. Tú puedes escribir 80.000 palabras, textos y hasta que acertabas. Aquí no, cada vez que haces una orden era un turno. Y si te quedas sin turnos, pues...
Has perdido, ¿no?
Y bueno, y afortunadamente también tenías la guía de autopista galáctico, que de hecho servía para resolver algunos puzzles.
Ah.
Este juego colaboró el propio Douglas Adams y la verdad es que tuvo mucho éxito. Vendió 50.000 copias en el primer año, llegando a vender 400.000 copias. Fue el segundo juego más vendido de la compañía, por debajo de Zork 1, que es un clásico de las aventuras de texto. Digamos que es el padre, entre comillas. Y bueno, incluso planteó una secuela basada en El restaurante de fin del mundo, que es la secuela del libro, pero finalmente no cuajó. Pero básicamente, porque veremos, Infocom tuvo pérdidas y tuvo que cerrar. Y por eso al final no acabo de cuajar la idea.
Va a quedar como a michas, ¿no?
Sí. Vaya. Lo más curioso es que junto al juego venían diversos merchandising. Por ejemplo, una chapa que simulaba el botón de Don't Panic, la orden de destrucción de la casa de Arthur Dent, una flota espacial microscópica oficial, que esto es lo mejor, porque realmente era una bolsa de plástico vacía. Claro, pero microscópica todo a la vez.
¡Qué bobo!
La Orden de Destrucción de la Tierra, escrita en Bogón, o un folleto publicitario de la guía Topista Galáctico.
Molt bé, no?
És molt recomanable.
Home, jo pel merchandising ja m'ho compro, eh?
Sí.
Ja.
O sea, per internet ho vas encontrar i és molt xulo. Sí, sí.
Encara corre pel món.
Sí, clar. O sea, hi ha fotos de...
La foto poder... espacial microscòpica...
Sí, però a saber lo que costa.
Bueno, estic per pujar-ho a l'Ibell, eh?
Doncs va.
I el segundo...
Però no s'hi val que sigui del Mercadona, la bossa. Curra't una mica, ja que ho fas.
El segundo juego ja fue... No està basat en ninguna novela. I, por desgracia, perquè és molt divertida, pues se llama Burocracy. De Infocom en 87, para Amiga, Apple II, Atari ST, Commodore 128, PC y Mac. Y es que parece que a Douglas Adams le gustó colaborar con Infocom, que fue la empresa que hizo el antiguo juego, pues apenas 12 años después, como digo, hizo esta aventura de texto totalmente en exclusiva. O sea, no está basada en ninguna novela, aunque podía haberla hecho y podía ser muy divertida.
Pero si es diu burocracia...
Es que es de eso va.
Alguna mica de inspiración tendrá, ¿no?
No, porque como dice su propio nombre, en esta ocasión tenemos que enfrentarnos a una larga y complicada serie de obstáculos burocráticos resultantes de un cambio de dirección de la empresa donde trabajamos. Donde
oh,
empezamos
my
a trabajar.
God. Yo no voy a jugar eso, ya me estoy hablando de burocracia, tío.
Aquí no hay turnos, pero cuidado, pues que nuestra salud está en juego. Si nos estresamos demasiado, aumentará nuestra presión sanguínea y nos acabará dando un aneurisma. O sea, nos morimos. No nos importa. Es que la burocracia puede ser mortal.
Home, sí, sí, sí. Eso lo sabemos todos.
Lo mejor, que conservas humor. Y lo mejor de todo es que podemos encontrar, por ejemplo, un hacker antisocial, un suicida de las armas paranoide, una llama hambrienta y una tribu de caníbales por la empresa. Estoy ahí, ¿qué haciendo? Lo mejor de todo es que este juego... tuvo la idea de Douglas, una cosa que le pasó a la vida real, y es que se cambió de dirección. Una época se cambió de dirección. Entonces él tuvo que hacer un montón de papeleo para el banco, decir, oiga, al banco, me cambié de dirección, tuvo que hacer un papeleo, presentarse en el banco, no funcionó, le cancelaron la tarjeta de crédito. Bueno, se tuvo el tiempo peleando 3 semanas hasta que por fin lo pudo arreglar, pero haciendo una de burocracia.
Pero va a inspirar y va a decir, voy a hacer un videojuego.
Pero cuidado, lo mejor de todo es, cuando todo se arregló, el banco le envió una carta diciendo, mira, disculpe todo lo que ha pasado, a dirección antigua.
Bravo, bravo.
Mira, esto escriben en un libro y dicen, ya, esto es imposible. Le pasó de verdad. Y dice, tengo que hacer un juego a partir de esto.
Increíble.
El juego es muy bueno, pero solo vende 40.000 copias porque Infocom en aquel momento se fue a pique y no puede distribuir el juego como
cal. ¿Libado una aneurisma?
Por suerte no.
También simbólico.
También incluía varios regalos, por ejemplo, un folleto publicitario de la revista ficticia Paranoia Popular, una carta de bienvenida de nuevo empleado de Happy Tech Corporation, que es donde trabajas, un formulario de solicitud de tarjeta de crédito Fillmore, y lo bueno que cada hoja de formulario de copia carbón, por triplicado, ponía una cosa diferente, depende de respuestas. Incluso un boli, hay un lápiz, de estos se regalan en los bancos.
Es que cachondos, me encanta.
Sí, madre mía.
Y después, este hombre se ve un poco desilusionado con lo que pasó, así que hasta el 98 no hizo otro juego, que es Star City Titanic, con Digital Village para PC y Mac. Y es que eso, ya después del fracaso que tuvo, pues el hombre se desilusionó un poco y dice, pero vamos a intentarlo otra vez. Y esta vez, Starship Titanic comienza en la Tierra cuando un gran crucero internacional destruye nuestra casa estrellándose contra ella. Se parece mucho a la Autopista Galáctica.
Sí, sí, sí.
Es que es una secuela, ¿eh? Un robot sale de la nave y nos explica que algo ha fallado. Dice, no me digas. Que es un desastre y nos pide ayuda. Nuestra misión será arreglar la nave mientras viajamos por el espacio. Total, ya no tenemos hogar, o sea...
Pues ya, dice, ya, de perdidos al río,
y es que
¿no?
Buenísimo, porque empieza el juego y se ve... Tú estás en tu ordenador y ves... ¡Bum! Se desploma el techo y ahí el Titanic interespacial. Dice, pues todo...
Lo típico.
Este caso es una aventura de
no
aventura gráfica, claro. En primera persona, y nos movemos con el ratón, aunque podemos ir tecleando órdenes. Uh-huh. Por desgracia, esta aventura no es tan buena como la anterior, y es que aunque conserva lo que ha sentido el humor, no tiene la misma calidad, la verdad, que los otros dos juegos.
Uh-huh. Home, però almenys si som fans de l'obra de Douglas Adams sí que podem fer
sí,
un
però
vot de confiança.
Incluso hasta los fans dicen que son muy tibias, que mejor eran los dos anteriores.
Bé.
Como curiosidad, que es lo que decía el giro de guión que tenemos aquí, en la vida real, destacar que existe una novela basada en el juego del mismo nombre, que por motivos de agenda de Douglas Adams no la escribió él, sino Terry Jones. Y dices, a ver, es un escritor.
¿Pero qué vos dijo?
Dijeron de escribirla a él y dijo él, no, no tengo tiempo, pues que lo hagas este señor, hombre, pues...
Pues nada, he perdido.
Venga,
no quiero desprestigiar Terry Jones, pero teniendo a quien
tienes... ¿Qué estaba haciendo en aquella época? O...
Con el juego. Yo creo que sacara a la vez y el hombre no pudo.
Ah, vale.
I després com va anar, pobre... Però bé, doncs ha estat molt bé, Carlos, poder conèixer aquests 3 videojocs basats
sí,
en l'obra de Douglas Adams.
Sí, jo recomiendo el de burocracia, perquè he jugat un poc i te ries mucho, però està en inglés, el malo.
Doncs ja el buscarem.
És que té bona pinta.
Ja el buscarem ni que sí, per riure. Moltes gràcies, Carlos, que vagi bé.
Bona nit.
Adéu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. Els experts.
Hola, somos Cecilia Picún y Ada Cruz, nuestro espacio del Librerío de La Plata y del Club de Lectura, el Club de Ada, de cuentos insólitos, fantásticos y de terror. Y hoy vamos a hablar de una autora que nos gusta especialmente, que es Amparo Dávila. Y con ella, de hecho, cerramos el Club de Lectura la anterior temporada. Ahora ya hemos empezado una nueva temporada con nuevos autores, pero guardamos un espacio especial para Amparo Dávila porque realmente nos inquieta muchísimo.
Es una escritora mexicana que se la reconoce por su gran habilidad para los cuentos, y además es una escritora que en este momento tiene más de 90, creo que debe tener 92, 93 años, porque hace un tiempo se le hizo un gran homenaje a propósito de sus 90. Bueno, es una escritora que nació en el año 28 en Zacatecas. Cuando era muy niña se cambió a una ciudad un poco más grande, en San Luis de Potosí, y luego marchó a México con ganas de ser escritora. Y cuando ella se lo comenta a su padre le dice que, bueno, que para ser escritora hay que tener talento, hay que ser original, y que ya es una mocosa insignificante que se piensa que, bueno, ella marcha igual afortunadamente y empieza a escribir. Y cuando publica su primer libro se lo dedica a su padre, como diciendo, tomá, mira, a ver si ahora reconoces que mi originalidad y mi talento. Es una escritora que maneja mucho sus cuentos, mucho la locura, ¿no? Ese hilo tan fino que une la cordura y la locura. Y nosotros tuvimos una experiencia aquí especial en el librerío, porque cuando comenzamos a hacer los cuentos perturbadores, primero le pedimos colaboración, le pedimos apoyo a Eduardo Ruiz Sosa, un escritor mexicano, y le pedimos que eligieran los cuentos, cuentos así que tuvieran que ser, que fueran perturbadores, que inquietaran, que dejaran a la gente con una idea, que marcharan con esa idea que siguiera dando vueltas en su cabeza. Entonces él nos propuso dos autores. Uno era Juan José Arreola, mexicano, que hicimos un cuento muy perturbador, La Migala, y la otra fue Amparo Dávila. Entonces nuestras sesiones de cuentos perturbadores empezaron con su cuento, Alta Cocina, que es un cuento fantástico, que ya lo comentará Ada. Pero hace muy poco, un poco leyendo más sobre la vida de Amparo Dávila, veíamos que ella vivió en el mismo apartamento, no en el mismo apartamento, pero sí en el mismo edificio, de casualidad, de Juan José Arreola. O sea, en diferentes momentos de su vida, en diferentes apartamentos. Y claro, a ella le gustaban mucho los gatos, y cuando él dice que regresaba a su casa y la veía siempre escribiendo, siempre acompañada de un gato, decía que en realidad los cuentos no los escribía ella, sino que los escribían los gatos.
De hecho, lo que comentabas, Cecilia, sobre la casa, ¿no? Y como es espacio fantástico, en los cuentos de Amparo Dávila también nos aparecen unos espacios domésticos donde lo fantástico viene a través de lo cotidiano. Precisamente en Alta Cocina, ese relato que se leyó aquí en los cuentos perturbadores, en Librerío de la Plata, habla de cómo, ¿no?, una persona ya desde, ¿no?, desde niño va viendo cómo en su casa se cocina algo, no sabemos muy bien el qué, pero es algo que grita, es algo que le produce repulsión y a la vez terror, y que describe como una especie de seres que no llegamos a saber nunca qué son, pero que se nos antoja como algo realmente repugnante y terrorífico. Y cómo con ese valor de la descripción que utiliza de manera tan magistral, y con unos textos tan breves, porque realmente los cuentos de Amparo Dávila no son muy largos, nos transporta a una sensación muy, muy desagradable, que yo creo que para leer en voz alta y para escuchar de la boca de alguien también son muy, muy interesantes y muy perturbadores.
Cuando el huésped también, ¿no?, que tú ibas a que fue uno de los cuentos comentados aquí en la sesión del Club de Ada, pero además es un cuento también que forma parte de la antología del libro Insólitas, que han preparado especialmente dos antólogas, ¿no?, que es Teresa López Pelliza y Ricard Richardson. Y bueno, entre todas las mujeres que integran este conjunto de relatos, esta selección, bueno, Amparo Dávila tiene un lugar que merecido, ¿no?
De hecho, para quien haya leído la antología de Insólitas, que ahora nos consta que es bastante conocida, que lo está leyendo mucha gente, y le haya gustado el cuento de Amparo Dávila, que sepa que puede encontrar todos los cuentos, creo que casi todos los publicados, puede ser, en Fondo de Cultura Económica. Y en la misma editorial también hay una pequeña selección de unos cuantos cuentos ilustrados, en este caso por Santiago Caruso. Y Cecilia también tiene algo que contarnos de este autor.
Bueno, porque Santiago Caruso es un ilustrador argentino y además que está identificado como el ilustrador de los poetas malditos, porque, bueno, él ilustró el libro de Lautremont, La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik, y bueno, es el ilustrador de este libro magnífico, en el cual él habla sobre cómo entra la obra, y él dice que tiene que leerla y meterse de lleno, porque de hecho la obra que él va a ilustrar se tiene que completar con su propia obra. O sea que él no es que esté ilustrando un texto, sino que a partir de ese disparador que es la obra, él hace su obra personal. Y bueno, y en este caso creo que vale la pena que busquéis los libros como estos que mencioné, porque realmente la ilustración de Santiago Caruso es magnífica, y es como un equilibrio entre lo que es el dolor, el placer y la belleza. Cuando a veces le preguntan a él por qué estos tres elementos de los que él hace especial hincapié como base de su obra, él dice que tiene que ver con su educación católica, como un catolicismo muy militante, y que sin duda el dolor y el placer, sobre todo el dolor, tiene mucho que ver con la Iglesia, ¿no? Con lo que transmite la Iglesia.
Nos gustaría recomendaros especialmente, entre todos los cuentos que podéis leer de Amparo Dávila, aparte de Alta Cocina, que ya hemos comentado, El Huésped, que como os decíamos podéis encontrar en Insólitas, y donde nos hablan de la aparición de un personaje, un ser inesperado y muy agresivo, muy invasivo en nuestra propia casa, y cómo reacciona en este caso una madre, ¿no? Una mujer ante tal invasión. Música concreta nos gusta también especialmente, porque encontramos aquí una metamorfosis también inesperada, y que depende del punto de vista, depende de quien lo lea, pues podemos entender como algo más físico, algo más mental, pero en este caso es la historia de una aventura amorosa y de cómo la intervención de una tercera o cuarta persona, en este caso de un amigo, en esa aventura amorosa puede llevar a un desenlace inesperado también, ¿no? También nos gusta mucho Matilde Espejo, que en este caso habla de cómo un cuento nos puede transmitir la sensación del narrador, ¿no? Y ponernos de su parte, aún sabiendo que se trata de alguien que no nos está transmitiendo la realidad tal y como es, sino tal y como la ve o como la quiere ver. Y encontraréis muchos más relatos en esas antologías que os hemos comentado, y esperemos que os guste especialmente Amparo Dávila, y que vengáis, que os paséis por aquí un día por el librerío a contarnos qué os ha parecido.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar de cinema i aquestes estrenes que ens arribaran a les sales comercials a la primera meitat de l'any. També hem parlat de videojocs i de llibres. Tornem la setmana que ve amb molt més contingut, per exemple, entrevistant els organitzadors de Starraco Wars, aquesta convenció que arribarà la primera setmana de febrer a Tarragona i que ens espera moltes novetats i moltes sorpreses. Una convenció pensada per tot tipus de públic. Ja ho descobrireu. També parlarem de sèries d'animació,
sèries manga, concretament, i també descobrirem el llibre Turistes del Dharma d'Albert Franquesa. No us ho perdeu, us esperem la setmana que ve.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.